Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
En marxa l'operació sortida del pont de la Puríssima amb les primeres retencions a les carreteres. Es preveu que uns 465.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana fins demà a les 3 de la tarda. Montse Manent.
El principal destí turístic d'aquest pont és l'alta muntanya amb l'obertura de totes les estacions d'esquí del Pirineu català. El sector hoteler lleidatà preveu una ocupació del 85%.
Ràdio Trema, Ana Solana.
Les nevades d'aquests darrers dies i la baixada de les temperatures garanteixen una bona afluència de visitants, tenint en compte que les 11 estacions de l'Alt Pirineu estaran obertes. Durant aquest cap de setmana es preveuen vendre més de 60.000 forfets. Per tipus d'allotjament, el sector de l'hoteleria preveu una mitjana d'ocupació d'entre el 80 i 85% al Pirineu, mentre en el cas dels bungalows la xifra podria oscil·lar entre els 85 i 90%.
Desactivat el pla Inuncat després de l'episodi de pluges més intenses, tot i que es manté en fase de prealerta.
Al litoral encara s'esperen onades d'entre 3 i 5 metres. A Badalona, les infraestructures de primera línia de mar han patit alguns desperfectes.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
La platja dels Patins de Vela i la platja de l'estació han estat de les més afectades per la llevantada. Plataformes de dutxes i papereres han quedat descalçades i la pèrdua de sorra ha deixat al descobert algunes cimentacions. El passeig marítim ha quedat mig cobert de sorra, pedres i amb molta fullaraca i branques d'arbre que el vent i la pluja han arrencat. Per contra, la llevantada ha transportat sorra cap a la platja dels Pescadors.
Els alcaldes catalans reclamen l'amnistia i la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i denuncien la repressió de l'Estat.
Una setantena d'alcaldes i alcaldesses de tots els partits sobiranistes, així com dels comuns, han lliurat un manifest a la delegació del govern espanyol a Catalunya, una acció promoguda per Andreu Bosch, alcalde de Taià.
Des del món local volem mostrar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra els nostres presos i preses polítiques, objectiu número 1, però acompanyat també del rebuig a la repressió de l'Estat espanyol i a la repressió policial contra els nostres conciutadans i conciutadanes que aquests dies estan patint detencions indiscriminades.
El conseller de Territori, Damià Calvet, defensa les virtuts de la nova targeta casual, que serà ara unipersonal, però no intransferible.
Ho ha fet en declaracions a la xarxa després de la polèmica i les crítiques que ha aixecat el canvi tarifari del transport metropolità de Barcelona.
Hi ha hagut una certa confusió al voltant de l'unipersonal o el personalitzat. És a dir, el que no podrà ser és que amb una T casual es facin dues validacions consecutives, però la targeta sí que es podrà compartir.
Millor pel·lícula. 7 raons per fugir. El viatge de la Marta, Stav Only. Els dies que vindran, La innocència.
Bien!
És l'actor Oriol Pla anunciant els nominats als Premis Gaudí que atorga cada any l'Acadèmia del Cinema Català.
La hija del ladrón, Els dies que vindran i La innocència són les produccions amb més nominacions als guardons que s'entregaran el 19 de gener.
Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A poc, la perturbació que ens ha afectat durant les darreres dues jornades aproximadament marxa mar endins. Recordem que aquesta perturbació ha provocat un important temporal de pluja, de vent i de mar que ha deixat onades d'entre 5 i 6 metres, precipitacions de més de 100 litres per metre quadrat i algunes ratxes fortes o molt fortes de fins a 70 o 80 km per hora. La tendència, però, és que tot això es vagi encalmant i al llarg de les properes hores, malgrat que encara quedin algunes febles precipitacions, esperem que la pluja, com a molt, aguanti fins a primera hora de demà al matí a les comarques del sud. A mesura que avanci la jornada de demà divendres, s'imposarà l'ambient assolellat o poc ennuvolat i, en conjunt, un ambient força més estable, tant dissabte com diumenge. L'ambient serà bàsicament assolellat, temperatures que pujaran una miqueta i un temps força més agradable, insistim, que no pas el de les darreres dues jornades. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En marxa l'operació sortida d'aquest pont de la Puríssima, amb les primeres retencions ja a les carreteres. Es preveu que uns 465.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana entre aquesta tarda i fins demà a les 3. Trànsit preveu els principals problemes de circulació a la C-16, la C-17 i la C-25, així com els accessos a Andorra.
Trànsit demana especial precaució aquests dies i concretament diumenge, quan podrien tornar a l'àrea metropolitana de Barcelona uns 250.000 vehicles. El director general del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, recorda que el gruix més important d'accidents mortals es produeix durant l'operació tornada.
Detenció, un toc d'alerta a tots els conductors. Primera, perquè estem veient que la màxima sinistralitat, o molta sinistralitat, un percentatge molt elevat de sinistralitat de les víctimes mortals, les estem detenint el diumenge a la tarda. Per tant, evitar en moments de situacions de cues, de retencions, aquestes actituds, fins i tot de conduccions violentes, doncs, que després doncs, es poden acabar provocant en un accident, però també reforçant i tenint en compte que poden ser uns dies de bon temps i tenint en compte doncs, que de les últimes 9 víctimes mortals, 7 han sigut motoristes.
Es preveuen importants problemes de mobilitat a les carreteres de muntanya com els accessos a Andorra, especialment per les bones previsions a les pistes d'esquí. Espot i Tavascan se sumen a la resta d'estacions catalanes i també obren portes. Però també es preveuen problemes a les carreteres d'accés a Espinelves o Vic, on precisament aquest cap de setmana comença la Fira de l'Avet i el Mercat Medieval.
En tot cas, anem a precisar on es concentren ara mateix els problemes més importants a la xarxa viària connectant amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
Hola, bona tarda. Situació complicada a la xarxa viària catalana, sobretot a l'autovia 2. Hi ha 4 quilòmetres d'aturades de Cornellà a Sant Joan d'Espí en sentit Lleida per enllaçar amb la B23 i més endavant 15 quilòmetres de retenció entre Sant Vicenç dels Horts i Abrera en sentit Lleida per un accident múltiple que hi ha hagut però que ja no talla cap carril. A la B23 també hi ha problemes per circular. Hi ha 5 quilòmetres de retenció de Sant Feliu de Llobregat a Molins de Rei en sentit Martorell i en sentit Girona perquè en aquest tram hi ha hagut un accident a l'altura de Molins de Rei que talla dos carrils en sentit Martorell. També comentar-vos que la mateixa B23 hi ha 5 quilòmetres de retenció d'entrada a Barcelona des de Sant Joan d'Espí. A l'autopista AP7 hi ha retencions al Papiol i a Barberà en tots dos sentits. A més, hi ha un carril tallat a Ulldecona en sentit sud per un vehicle avariat i això provoca 2,5 quilòmetres de retenció. A la B30, lateral de la P7, retencions a Barberà en sentit sud i a Cerdanyola en sentit nord. A la C32, retencions a Sant Boi i Esplugues en sentit Barcelona. A la C-17 hi ha 5 quilòmetres de retenció a Mollet en sentit sud i 2 quilòmetres més a Parets en sentit nord. A més, hi ha mig quilòmetre de cua a Malla en sentit Barcelona per un accident. A la C-58 hi ha 3 quilòmetres de retenció de Montcada a Barcelona en sentit sud i retencions de Montcada a Ripollet en sentit nord. A més, també hi ha 3 quilòmetres de cua a Terrassa en sentit nord. A la Pota Nord, a la B-20, retencions de Santa Coloma de Gramenet al Nus de Trinitat en sentit sud. A la C-14, retencions a Organyà en sentit la Seu d'Urgell per obres. També destacar-vos els problemes que hi ha a les rondes de Barcelona. A la Ronda d'Alt, la B20, hi ha retencions de Diagonal a Collserola en sentit Besòs i de Via Júlia a Sant Gervasi en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral, la B10, hi ha retenció a Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat, la Zona Franca a Poble Nou en sentit Besòs i també retencions a Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda. Doncs la mobilitat en aquesta operació sortida també s'està veient afectada per la vaga de Renfe, malgrat que s'han establert serveis mínims tant per l'AVE com per Rodalies i mitja distància.
Ara mateix hi ha normalitat a la circulació de trens, però a partir de les 8 del vespre comença una nova aturada fins les 12 de la nit, convocada pel sindicat CGT per denunciar la falta de personal. S'han establert serveis mínims del 40% a Rodalies, del 63% en mitja distància i de pràcticament el 90% en AVEs i llarga distància. Amb tot, Renfe ha suspès fins a 155 trens per manca de personal.
Al marge dels problemes de mobilitat, aquest pont de la Puríssima és també el tret de sortida de les activitats lúdiques i comercials de Nadal i de les esportives a alta muntanya. Per això, amb totes les pistes d'esquí obertes, encara que no al 100%, al Pirineu Gironí es preveu una ocupació del 76% i del 86% al Lleidatà. Ràdio Tremp, Anna Solana.
Les nevades d'aquests darrers dies i la baixada de les temperatures garanteixen una bona afluència de visitants, tenint en compte que les 11 estacions de l'Alt Pirineu estaran obertes. Durant aquest cap de setmana es preveu poden vendre més de 60.000 forfets. Per tipus d'allotjament, el sector de l'hoteleria preveu una mitjana d'ocupació d'entre el 80 i 85% al Pirineu, mentre en el cas dels bungalows la xifra podria oscil·lar entre els 85 i 90%, també inclús al Prepirineu. I el turisme rural podria situar-se per sobre del 90%. La major part dels turistes que visitaran el Pirineu Occidental aquests dies ho faran atrets, com dèiem, per l'esquí i activitats relacionades amb la neu, tot i que des de fa uns anys el Pont de la Puríssima s'ha considerat una de les cites clàssiques de l'inici de temporada d'esquí. Aquest 2019-2020, pràcticament totes les estacions d'hivern ja van començar la temporada el cap de setmana passat.
Això pel que fa a muntanya, però a la costa la xifra de previsió d'ocupació és sensiblement inferior. A la Costa Brava l'ocupació oscil·larà entre el 65 i el 70%, això sí, amb una oferta hotelera molt més reduïda. Només entre el 20 i el 30% dels hotels i restaurants del litoral estaran oberts aquests dies.
Pel que fa al perfil de visitants, és un turisme familiar i autòcton, especialment de Barcelona i Rodalies. S'espera que l'estada mitjana sigui de 2 dies. La màxima ocupació es preveu el proper 6 de desembre. Pel que fa al gremi de restauradors, esperen tenir una bona ocupació dels seus locals, tot i que destaquen que dependrà del temps.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Protecció Civil ha desactivat el pla Inuncat després de l'episodi de pluges més intenses, tot i que el manté en fase de prealerta degut a la situació d'augment que ha patit el cabal de diversos rius de les comarques de Girona, com la Tordera, el Ter, el Daró i l'Unyà. El riu Llobregat i el Besòs ja han normalitzat el seu cabal.
El telèfon d'emergències de Catalunya ha rebut 661 trucades per 470 incidències relacionades amb el temporal. La majoria d'elles per petites incidències a la xarxa elèctrica, acumulacions d'aigua a la via pública o en habitatges, i per retirar arbres caiguts i altres elements que dificultaven la circulació. Pel que fa a l'afectació al metro de Barcelona, que ahir van haver de tancar algunes parades a causa de l'aigua, aquesta tarda ja circulen tots amb normalitat.
Al litoral encara s'esperen onades d'entre 3 i 5 metres. Una de les platges més afectades per aquest temporal de llevant ha estat la de Badalona, on les infraestructures de primera línia de mar han patit alguns desperfectes. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira, bona tarda.
Bona tarda. La platja dels Patins de Vela i la platja de l'estació han estat de les més afectades per la llevantada. Plataformes de dutxes i papereres han quedat descalçades i la pèrdua de sorra ha deixat al descobert algunes cimentacions. El passeig marítim ha quedat mig cobert de sorra, pedres i amb molta fullaraca i branques d'arbre que el vent i la pluja han arrencat. Per contra, la llevantada ha transportat sorra cap a la platja dels Pescadors. En parla Ramon Costa, que és pescador.
Fins que la mar no s'abonanci, no veurem si ha portat sorra, si se l'ha menjat, si res. Trigarem 4 o 5 dies a avaluar-ho ben bé el que ha passat. Ara, de moment, sí. D'aquí on som, fins al pont d'en Botifarreta, ha portat molta sorra, tanta com un metro i mig metro a tot, a la Rambla, a tot arreu.
El fort vent de Gregal, que ahir a la tarda va arribar a un cop màxim de 75 km per hora i les pluges persistents que han deixat a Badalona entre 70 i 80 litres per metre quadrat, han provocat diverses incidències per acumulació d'aigua i arbres caiguts.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El món local s'ha manifestat aquest matí a Barcelona per exigir l'amnistia i la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i per denunciar la repressió de l'Estat. Ho han fet una setantena d'alcaldes i alcaldes dels partits sobiranistes, així com dels comuns, la majoria procedents del Maresme, el Vallès Oriental i Osona. Els representants polítics han lliurat un manifest a la delegació del govern espanyol a Catalunya. Els ha seguit la nostra companya Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. El text rebutja la sentència del procés, demana l'amnistia i la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, dona suport a la mobilització popular, exigeix una taula de diàleg amb l'Estat i es compromet a treballar per l'autodeterminació. Els alcaldes el volien lliurar a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, però per motius d'agenda no els ha pogut rebre. L'acció d'avui l'ha promogut Andreu Bosch, alcalde de Taià.
Des del món local volem mostrar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra els nostres presos i preses polítiques, objectiu número 1, però acompanyat també del rebuig a la repressió de l'Estat espanyol i a la repressió policial contra els nostres conciutadans i conciutadanes que aquests dies estan patint detencions indiscriminades.
Els alcaldes van enviar la invitació per participar en aquest acte a les entitats municipalistes, així com a l'Assemblea de Càrrecs Electes, que de moment no els han donat suport. Tot i això, la setmana vinent tenen una reunió prevista i els organitzadors de l'acció d'avui confien que s'hi acabaran sumant. Elies Noves, l'alcalde de Llívia, i n'ha parlat a la xarxa.
Mica en mica, tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya aniran veient que no és una acció que va en contra a cap entitat ni cap altre partit, sinó que és una agrupació d'alcaldes que són de tots els colors, de tots els partits, que ens hem volgut unir, que hem volgut fer aquesta acció.
Els alcaldes que avui s'han manifestat a Barcelona tenen previst fer una acció similar a Madrid, encara sense data. També portaran el conflicte polític a Catalunya fins al Parlament Europeu.
Alerta solidària es querella per les vulneracions de drets durant la detenció de Ferran Jolis i Jordi Ros, dos dels empresonats per l'operació Judas del 23 de setembre. La querella l'han presentat davant del jutjat d'instrucció de Sabadell. La defensa dels detinguts compta amb informes de diverses entitats relacionades amb la lluita contra la tortura. Ràdio Sabadell, Helena Molist.
Carles Perdiguero, advocat de Ferran Jolis, ha detallat alguns d'aquests moments en què consideren que s'ha tractat de manera injusta i desmesurada els dos detinguts.
Nosaltres interposem aquesta querella perquè entenem que la detenció del Ferran ja des del minut zero no té la validesa suficient emparada per la legalitat, en tant que no va ser assistit per lletrat en cap moment. Fins al cap de 43 hores no rep una assistència lletrada, en aquest cas d'ofici, en la qual fa una declaració entre les 12 i les 6 de la matinada. Només aquest simple fet entenem que invalida la legalitat del procediment.
Avui, doncs, s'ha presentat la querella de Ferran Jolis, una querella que qualifica els fets com a delicte de detenció il·legal, delicte contra la integritat moral, delicte d'amenaces i delicte de coaccions. La querella del sabadellenc Jordi Ros es presentarà en els pròxims dies.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Mig milió d'euros al mes és el volum brut de negoci que tenia l'organització de narcotràfic i tràfic d'armes, que va ser desmantellada fa gairebé una setmana al barri de Sant Roc, de Badalona. Avui, Mossos d'Esquadra han ampliat els detalls d'una organització que asseguren ja està desactivada, donat que s'han desmuntat les estructures executives. Ràdio Ciutat de Badalona, Mar Martínez, bona tarda.
11 dels 28 detinguts, en un principi se'n parlava de 40, han ingressat a presó, d'entre els quals el líder de l'organització i del clan principal que la dirigia, un home que supera els 55 anys, vinculat durant molt de temps al barri de Sant Roc, on ja no hi vivia, i que acumula, segons la policia, més de 40 anys d'experiència en el narcotràfic. Un immoble del barri Badaloní era el principal punt de venda de l'organització, que tenia en un altre immoble de Santa Coloma de Gramenet el magatzem de la droga, principalment cocaïna, que s'hi venia. Els Mossos s'han incautat més de 58 quilos d'aquesta substància, s'ha comissat 1.400.000 euros en efectiu i s'han embargat 14 immobles, part dels quals, segons Mossos, podrien ser destinats a habitatge social.
Hem fet un càlcul del volum de negoci d'aquesta organització i podem calcular el volum brut o més alt de negoci mensual que podria tenir aquesta xarxa. Podria arribar al 500.000 d'euros mensuals com a volum de negoci, no vol dir com a rendiment net de l'activitat criminal, com a volum total. Podem tenir dies de màxima venda en els diferents punts de venda que hem localitzat i desmuntat, que podrien arribar pues, als 13 o 15.000 euros com a volum de negoci.
La pressió per la persecució del negoci de la droga a Barcelona hauria generat, segons la policia autonòmica, aquesta immensa activitat a Badalona, en el que funcionaria com una autèntica empresa.
Cop policial contra el tràfic de drogues també a l'àrea urbana de Figueres, a l'Alt Empordà. En l'última Junta de Seguretat Local, el consistori va prendre el compromís de treballar conjuntament amb les forces de seguretat de l'Estat per erradicar aquesta problemàtica. Ràdio Vilafant, Mercè Mainer.
Un operatiu que ha suposat la col·laboració també amb la Guàrdia Mossos d'Esquadra. El regidor de Seguretat Ciutadana de Figueres, Pere Caselles, explica així els objectius d'aquest operatiu.
Sí, és impedir, és molestar, no els hi posarem fàcil que puguin continuar fent negocis. D'altra banda, nosaltres, evidentment, doncs, seguim, és un govern d'esquerres, un govern que vol aplicar polítiques socials, que vol verificar com i per què es produeixen aquests talls de llum i que hi ha gent en precarietat que hem d'intentar trobar solucions i aquestes no són policials. Per tant, doncs, tenim també aquesta sensibilitat.
D'aquesta manera es vol reduir el mercat de la droga que provoca conflictes a Figueres, com per exemple el tiroteig que va tenir lloc a l'Avinguda Vilallonga el passat mes de setembre. La intenció de l'Ajuntament és repetir aquests controls i acabar amb el tràfic de drogues que també produeix talls de llum en el sector oest de la ciutat.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
El canvi tarifari del transport metropolità de Barcelona continua aixecant polèmica entre els partidaris de la nova T-Casual i els detractors. L'Associació per la Promoció de Transport Públic i la Generalitat aplaudeixen els canvis, però cada vegada són més les veus crítiques amb la desaparició de la T-10.
Tant és així que en declaracions a la xarxa aquest matí el conseller de Territori, Damià Calvet, ha sortit al pas de les queixes defensant les virtuts de la nova targeta casual, que serà ara unipersonal però no intransferible.
Hi ha hagut una certa confusió al voltant de l'unipersonal o el personalitzat. És a dir, el que no podrà ser és que amb una T casual es facin dues validacions consecutives, però la targeta sí que es podrà compartir.
Calvet defensa els canvis perquè l'objectiu del govern és premiar l'ús constant del transport públic a l'àrea metropolitana, però deixar de subvencionar l'ús esporàdic, un objectiu que comparteix l'Associació per la Promoció del Transport Públic, que aplaudeixen els canvis. Així ho ha assegurat a la xarxa el seu president, Ricard Riol.
Per primera vegada tenim una política de premiar la persona que va tots els dies en el transport públic, perquè fins ara teníem que fins i tot les persones que anaven i tornaven no podien accedir a un bitllet il·limitat, havien d'anar amb T50 o amb T10, és a dir, paguen cada vegada. I el fet de que això és una anomalia és que som l'única ciutat europea que bàsicament funcionava amb targetes de 10 viatges, no amb abonaments.
Una filosofia que, segons els responsables de l'Autoritat de Transport Metropolità, continuarà al llarg dels propers anys amb l'objectiu de potenciar l'ús del transport públic i frenar el canvi climàtic.
En marxa la zona d'activitats logístiques al Port de Tarragona. El projecte estava a l'aire des de feia 20 anys i finalment s'ha pogut dur a terme. Aquesta zona suposarà un augment de l'activitat, nous llocs de treball i un impacte econòmic que beneficiarà notablement la ciutat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jonay González.
Aquesta zona representarà un creixement d'oportunitats pel territori tarragoní. El tràfic pujarà un 14% al port i la seva superfície s'ampliarà un 20%. Més de 4.000 nous llocs de treball i un impacte econòmic anual de 150 milions d'euros cada any. El president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Josep Maria Cruset, creu que serà una bona oportunitat pel creixement econòmic del Camp de Tarragona.
Un creixement en tràfics del port de Tarragona al 14%, un creixement de superfície del port del 20% i una generació estimada de llocs de treball, de més de 4.000 llocs de treball, o un impacte econòmic anual de 150 milions d'euros cada any en el nostre territori. Per tant, una gran oportunitat no només pel port de Tarragona, sinó per Vilaseca, per el Camp de Tarragona i, en definitiva, per als ciutadans d'aquest territori.
La sal comptarà amb 1 milió de metres quadrats que acollirà noves activitats econòmiques i empresarials.
¿Tu nombre?
Sara Garrido. He trabajado de limpiadora y en bares, o sea, que sé limpiar y sé cocinar.
¿Y cómo te definirías?
Normal. Una persona...
Sentíem La hija de un ladrón, que al costat dels dies, els dies que vindran, i La innocència són les produccions més nominades als Premis Gaudí, els guardons que atorga cada any l'Acadèmia del Cinema Català. 33 títols opten enguany al palmarès, un bon grapat d'ells òperes primes. A més, per primer cop, les nominacions han estat paritàries, amb un equilibri en el gènere dels professionals finalistes. Els Gaudí s'entregaran el 19 de gener. Marta Pardell, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La hija de un ladrón acumula 13 nominacions, entre elles a millor actor protagonista per Eduard Fernández. Es dona la circumstància que Fernández també està nominat a millor secundari per Mientras dure la guerra. L'òpera prima de Belén Funes també suma nominacions a millor direcció, guió, actriu per Greta Fernández o pel·lícula de parla no catalana. Pel que fa als dies que vindran, suma 10 nominacions, també a millor direcció per Carlos Marqués Marquet, millor actriu per Maria Rodríguez, millor pel·lícula, guió o actor protagonista per David Verdaguer. La innocència amb 7 nominacions opta categories que actriu protagonista o actriu secundària per Laia Marull. A la categoria de millor pel·lícula competiran 4 produccions en llengua catalana, 7 raons per fugir, Els dies que vindran, El viatge de la Marta, Staff Only, i La innocència. Estan nominades a millor pel·lícula en llengua no catalana, El hoyo, La hija de un ladrón, Liberté i Ojos negros. En les primeres nominacions paritàries de l'Acadèmia del Cinema Català estan nominats una quarantena d'homes i de dones, que també per primer cop són majoria en les nominacions a millor direcció. La coproducció de la xarxa audiovisual al local La vida sense la Sara Amat s'ha endut 2 nominacions, a millor fotografia i millor música original. I també opta a millor documental City for Sale, de la badalonina i companya de la xarxa Laura Álvarez, en el que és el seu primer treball com a directora.
Mm. Repassem els últims minuts. L'actualitat esportiva en bàsquet. Avui l'Uni Girona buscarà el primer triomf a domicili a l'Eurolliga.
En una de les pistes més complicades, la del campió italià, l'Esquio. Fins ara l'Uni ha perdut tots els partits lluny de Fontejau. Avui s'enfrontarà, entre d'altres, amb la pivot francesa Sandrine Gruda i la nord-americana De Shields, una de les millors escortes del continent. L'enfrontament començarà a 8:45 del vespre. El tècnic de l'Uni, Eric Surís, analitza el rival.
Sí, Esquio sempre ha sigut una pista molt difícil, un pavelló en el que costa guanyar sempre, amb afició que està sobre els partits, amb un equip amb molt de potencial, que aquesta temporada hi han guanyat els 3 partits d'Euroliga que hi han jugat. Tots són proves doncs, que indiquen que serà un partit de màxima dificultat i que realment guanyar aquest primer partit fora de casa serà una empresa difícil.
El Club Bàsquet Tarragona vol ser més líder a la pista més difícil.
Visita l'inexpugnable pista del Mollet en la jornada aplaçada de la Lliga EVA a 9:45 de la nit.
En handbol, avui torna al Bordils.
L'equip gironí rep a partir de les 9 el Teucro de Pontevedra. Els catalans són antepenúltims i porten 3 jornades sense guanyar, mentre que els gallecs són quarts a la classificació just per sota del Barça B. L'altre equip català de la divisió d'honor plata masculina, el Sarrià de Ter, és 6è. També avui a la primera estatal, el Sant Joan d'Espí rebrà l'Oar García Gràcia de Sabadell a 9:45, mentre que la Salle Montcada jugarà com a local davant el Joventut Mataró a 9:3.
I en waterpolo, a la divisió d'honor masculina, avui el Mediterrani rep el Sabadell.
El partit és avançat a l'onzena jornada i posarà cara a cara els barcelonins, que són 5ens amb els vallesans, que estan situats en segona posició, distanciats per només 3 punts.
Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
El 8 de desembre a l'Auditori, els faristols de la banda municipal de Barcelona s'ompliran de màgia amb les bandes sonores d'algunes de les pel·lícules més famoses de Walt Disney.
El Màgic d'Oz, Mary Poppins, el Japerut de Notre Dame o Pocahontas seran alguns dels protagonistes d'aquest programa ple de fantasia dirigit per Beatriz Fernández.
Compra les teves entrades a auditori.cat. Fes pirueta sobre gel a la plaça. Troba el gall més eixerit. Abriga't amb un bon llibre. Nadal és molt més.
Més de 80 activitats a la província de Barcelona per passar un Nadal diferent. Fires, tradicions, tallers, espectacles, activitats i molt més a nadalesmoltmes.diva.cat. Diputació de Barcelona.
I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion. Without conversation or a notion.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
En marxa l'operació sortida del pont de la Puríssima amb les primeres retencions a les carreteres. Es preveu que uns 465.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana fins demà a les 3 de la tarda. Montse Manent.
El principal destí turístic d'aquest pont és l'alta muntanya amb l'obertura de totes les estacions d'esquí del Pirineu català. El sector hoteler lleidatà preveu una ocupació del 85%.
Ràdio Trem, Anna Solana.
Les nevades d'aquests darrers dies i la baixada de les temperatures garanteixen una bona afluència de visitants, tenint en compte que les 11 estacions de l'Alt Pirineu estaran obertes. Durant aquest cap de setmana es preveuen vendre més de 60.000 forfets. Per tipus d'allotjament, el sector de l'hoteleria preveu una mitjana d'ocupació d'entre el 80 i 85% al Pirineu, mentre en el cas dels bungalows la xifra podria oscil·lar entre el 85 i 90%.
Desactivat el pla Inuncat després de l'episodi de pluges més intenses, tot i que es manté en fase de prealerta.
Al litoral encara s'esperen onades d'entre 3 i 5 metres. A Badalona, les infraestructures de primera línia de mar han patit alguns desperfectes.
Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
La platja dels Patins de Vela i la platja de l'estació han estat de les més afectades per la llevantada. Plataformes de dutxes i papereres han quedat descalçades i la pèrdua de sorra ha deixat al descobert algunes cimentacions. El passeig marítim ha quedat mig cobert de sorra, pedres i amb molta fullaraca i branques d'arbre que el vent i la pluja han arrencat. Per contra, la llevantada ha transportat sorra cap a la platja dels Pescadors.
Els alcaldes catalans reclamen l'amnistia i la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i denuncien la repressió de l'Estat.
Una setantena d'alcaldes i alcaldesses de tots els partits sobiranistes, així com dels comuns, han lliurat un manifest a la delegació del govern espanyol a Catalunya, una acció promoguda per Andreu Bosch, alcalde de Taià.
Des del món local volem mostrar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra els nostres presos i preses polítiques, objectiu número 1, però acompanyat també del rebuig a la repressió de l'Estat espanyol i a la repressió policial contra els nostres conciutadans i conciutadanes que aquests dies estan patint detencions indiscriminades.
El conseller de Territori, Damià Calvet, defensa les virtuts de la nova targeta casual, que serà ara unipersonal, però no intransferible.
Ho ha fet en declaracions a la xarxa després de la polèmica i les crítiques que han aixecat el canvi tarifari del transport metropolità de Barcelona.
Hi ha hagut una certa confusió al voltant de l'unipersonal o el personalitzat. És a dir, el que no podrà ser és que amb una T casual es facin dues validacions consecutives, però la targeta sí que es podrà compartir.
Millor pel·lícula. 7 raons per fugir. El viatge de la Marta, Staff Only. Els dies que vindran, La innocència.
Bien!
És l'actor Oriol Pla anunciant els nominats als Premis Gaudí que atorga cada any l'Acadèmia del Cinema Català.
La hija del ladrón, Els dies que vindran i La innocència són les produccions amb més nominacions als guardons que s'entregaran el 19 de gener.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Xevi Soler, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A poc a poc, la perturbació que ens ha afectat durant les darreres dues jornades aproximadament marxa mar endins. Recordem que aquesta perturbació ha provocat un important temporal de pluja, de vent i de mar que ha deixat onades d'entre 5 i 6 metres, precipitacions de més de 100 litres per metre quadrat i algunes ratxes fortes o molt fortes de fins a 70 o 80 km per hora. La tendència, però, és que tot això es vagi encalmant i al llarg de les properes hores, malgrat que encara quedin algunes febles precipitacions, esperem que la pluja, com a molt, aguanti fins a primera hora de demà al matí a les comarques del sud. A mesura que avanci la jornada de demà divendres, s'imposarà l'ambient assolellat o poc ennuvolat i, en conjunt, un ambient força més estable. Tant dissabte com diumenge, l'ambient serà bàsicament assolellat, temperatures que pujaran una miqueta i un temps força més agradable, insistim, que no pas el de les darreres dues jornades. De moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Notícies en xarxa.
La informació més propera.
En marxa l'operació sortida d'aquest pont de la Puríssima, amb les primeres retencions ja a les carreteres. Es preveu que uns 465.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana entre aquesta tarda i fins demà a les 3. Trànsit preveu els principals problemes de circulació a la C-16, la C-17 i la C-25, així com els accessos a Andorra.
Trànsit demana especial precaució aquests dies i concretament diumenge, quan podrien tornar a l'AMB uns 250.000 vehicles. El director general del Servei Català de Trànsit, Juli Gendrau, recorda que el gruix més important d'accidents mortals es produeix durant l'operació tornada.
D'atenció, un toc d'alerta a tots els conductors. Primera, perquè estem veient que la màxima sinistralitat, o molta sinistralitat, un percentatge molt elevat de sinistralitat a les víctimes mortals, les estem detenint el diumenge a la tarda. Per tant, evitar en moments de situacions de cues, de retencions, aquestes actituds, fins i tot de conduccions violentes, doncs, que després doncs, es poden acabar provocant en un accident, però també reforçant i tenint en compte que poden ser uns dies de bon temps i tenint en compte doncs, que de les últimes 9 víctimes mortals, 7 han sigut motoristes.
Es preveuen importants problemes de mobilitat a les carreteres de muntanya com els accessos a Andorra, especialment per les bones previsions a les pistes d'esquí. Espot i Tavascan se sumen a la resta d'estacions catalanes i també obren portes, però també es preveuen problemes a les carreteres d'accés a Espinelves o Vic, on precisament aquest cap de setmana comença la Fira de l'Avet i el Mercat Medieval.
En tot cas, anem a precisar on es concreten ara mateix els problemes més importants a la xarxa viària, connectant amb el Servei Català de Trànsit. Helena López, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs la situació viària és complicada a aquesta hora, en aquesta tarda d'operació sortida. Destaquem en primer lloc la 2, on hi ha aturades entre Sant Vicenç dels Horts i Castellbisbal en direcció Lleida arran d'un accident, i també el tram de Sant Joan d'Espí. A l'autopista P7 diversos accidents compliquen el trànsit al tram de Mollet en direcció Girona, també a Barberà del Vallès en sentit sud, i també hi ha cues a l'altura del Papiol per anar cap a Martorell. A la B23 a Molins de Rei hi ha retencions d'uns 6 quilòmetres en direcció sortida, també en direcció Martorell, i també trobareu aturades a la C-17 a Mollet, en direcció sud, i a la C-16 a Cercs i Berga, en direcció Bagà, i també a la C-60 a Argentona, per anar cap a Mataró. També destacar que a la C-25 hi ha un carril tallat a Muntanyola a causa d'un vehicle avariat. Això és tot des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda.
Gràcies, Helena. La mobilitat en aquesta operació sortida també s'està veient afectada per la vaga de Renfe, malgrat que s'han establert serveis mínims, tant per l'AVE com per Rodalies i mitja distància.
Ara mateix hi ha normalitat a la circulació de trens, però a partir de les 8 del vespre comença una nova aturada fins a les 12 de la nit, convocada pel sindicat CGT per denunciar la falta de personal. S'han establert serveis mínims del 40% a Rodalies, del 63% en mitja distància i de pràcticament el 90% en AVEs i llarga distància. Amb tot, Renfe ha suspès fins a 155 trens per manca de personal.
Al marge dels problemes de mobilitat, aquest pont de la Puríssima és també el tret de sortida de les activitats lúdiques i comercials de Nadal i de les esportives alta muntanya. Per això, amb totes les pistes d'esquí obertes, encara que no al 100%, al Pirineu Gironí es preveu una ocupació del 76% i del 85% al Lleidatà. Ràdio Trem, Anna Solana.
Les nevades d'aquests darrers dies i la baixada de les temperatures garanteixen una bona afluència de visitants, tenint en compte que les 11 estacions de l'Alt Pirineu estaran obertes. Cap de setmana es preveuen vendre més de 60.000 forfets. Per tipus d'allotjament, el sector de l'hoteleria preveu una mitjana d'ocupació d'entre el 80 i 85% al Pirineu, mentre en el cas dels bungalows la xifra podria oscil·lar entre el 85 i 90%, també inclús al Prepirineu. I el turisme rural podria situar-se per sobre del 90%. La major part dels turistes que visitaran el Pirineu Occidental aquests dies ho faran atrets, com dèiem, per l'esquí i activitats relacionades amb la neu, tot i que des de fa uns anys el Pont de la Puríssima s'ha considerat una de les cites clàssiques de l'inici de temporada d'esquí. Aquest 2019-2020, pràcticament totes les estacions d'hivern ja van començar la temporada el cap de setmana passat.
Això pel que fa a muntanya, però a la costa la xifra de previsió d'ocupació és sensiblement inferior. A la Costa Brava l'ocupació oscil·larà entre el 65 i el 70%, això sí, amb una oferta hotelera molt més reduïda. Només entre el 20 i el 30% dels hotels i restaurants del litoral estaran oberts aquests dies.
Pel que fa al perfil de visitants, és un turisme familiar i autòcton, especialment de Barcelona i Rodalies. S'espera que l'estada mitjana sigui de 2 dies. La màxima ocupació es preveu el proper 6 de desembre. Pel que fa al gremi de restauradors, esperen tenir una bona ocupació dels seus locals, tot i que destaquen que dependrà del temps.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
Protecció Civil ha desactivat el pla Inuncat després de l'episodi de pluges més intenses, tot i que el manté en fase de prealerta degut a la situació d'augment que ha patit el cabal de diversos rius de les comarques de Girona, com la Tordera, el Ter, el Daró i l'Unyà. El Llobregat i el Besòs ja han normalitzat el seu cabal.
El telèfon d'emergències de Catalunya ha rebut 661 trucades per 470 incidències relacionades amb el temporal. La majoria d'elles per petites incidències a la xarxa elèctrica, acumulacions d'aigua a la via pública o en habitatges, i per retirar arbres caiguts i altres elements que dificultaven la circulació. Pel que fa a l'afectació al metro de Barcelona, que ahir va haver de tancar algunes parades a causa de l'aigua, aquesta tarda ja circulen tots amb normalitat.
Al litoral encara s'esperen onades d'entre 3 i 5 metres. Una de les platges més afectades per aquest temporal de llevant ha estat la de Badalona, on les infraestructures de primera línia de mar han patit alguns desperfectes. Ràdio Ciutat de Badalona, Anna Rovira.
Bona tarda. La platja dels Patins de Vela i la platja de l'estació han estat de les més afectades per la llevantada. Plataformes de dutxes i papereres han quedat descalçades i la pèrdua de sorra ha deixat al descobert algunes cimentacions. El passeig marítim ha quedat mig cobert de sorra, pedres i amb molta fullaraca i branques d'arbre que el vent i la pluja han arrencat. Per contra, la llevantada ha transportat sorra cap a la platja dels Pescadors. En parla Ramon Costa, que és pescador.
Fins que la mar no s'abonanci, no veurem si ha portat sorra, si se l'ha menjat, si res. Trigarem 4 o 5 dies a valorar-ho ben bé el que ha passat. Ara, de moment, sí. D'aquí on som, fins al pont d'en Botifarreta, ha portat molta sorra, tanta com un metro i mig metro a tot, a la Rambla, a tot arreu.
El fort vent de Gregal, que ahir a la tarda va arribar a un cop màxim de 75 km per hora, i les pluges persistents que han deixat a Badalona entre 70 i 80 litres per metre quadrat, han provocat diverses incidències per acumulació d'aigua i arbres caiguts.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El món local s'ha manifestat aquest matí a Barcelona per exigir l'amnistia i la llibertat dels presos polítics, el retorn dels exiliats i per denunciar la repressió de l'Estat. Ho han fet una setantena d'alcaldes i alcaldesses de tots els partits sobiranistes, així com dels comuns, la majoria procedents del Maresme, el Vallès Oriental i Osona. Els representants polítics han lliurat un manifest a la delegació del govern espanyol a Catalunya. Els ha seguit la nostra companya Mònica Hernández. Bona tarda.
Bona tarda, Lali. El text rebutja la sentència del procés, demana l'amnistia i la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, dona suport a la mobilització popular, exigeix una taula de diàleg amb l'Estat i es compromet a treballar per l'autodeterminació. Els alcaldes el volien lliurar a la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, però per motius d'agenda no els ha pogut rebre. L'acció d'avui l'ha promogut Andreu Bosch, alcalde de Taià.
Des del món local volem mostrar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Suprem contra els nostres presos i preses polítiques, objectiu número 1, però acompanyat també del rebuig a la repressió de l'Estat espanyol i a la repressió policial contra els nostres conciutadans i conciutadanes que aquests dies estan patint detencions indiscriminades.
Els alcaldes van enviar la invitació per participar en aquest acte a les entitats municipalistes, així com a l'Assemblea de Càrrecs Electes, que de moment no els han donat suport. Tot i això, la setmana vinent tenen una reunió prevista i els organitzadors de l'acció confien que s'hi acabaran sumant. Elias Nova és l'alcalde de Llívia i n'ha parlat a la xarxa.
Mica en mica, tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya aniran veient que no és una acció que va en contra a cap entitat ni cap altre partit, sinó que és una agrupació d'alcaldes que són de tots els colors, de tots els partits, que ens hem volgut unir, que hem volgut fer aquesta acció.
Els alcaldes que avui s'han manifestat a Barcelona tenen previst fer una acció similar a Madrid, encara sense data. També portaran el conflicte polític a Catalunya fins al Parlament Europeu.
I encara al voltant del procés, quatre inspectors de la policia espanyola obren una escletxa en el relat oficial de les càrregues de l'1 d'octubre i asseguren que sí van rebre l'ordre de carregar contra els votants.
Les declaracions d'aquests quatre policies davant el jutjat número 7 de Barcelona que investiga les càrregues de l'1 d'octubre contradiuen, per tant, la versió oficial de l'exsecretari d'Estat d'Interior, José Antonio Nieto, i el coronel de la Guàrdia Civil, cap de l'operatiu, Diego Pérez de los Cobos, que sempre han mantingut que no es va donar cap ordre concreta d'actuació. Els quatre inspectors han fet referència a un superior a qui han anomenat amb l'indicatiu Mart com el responsable de l'ordre de carregar. La van rebre, diuen, cap a les 8 del matí, abans que obrissin els col·legis.
I precisament l'Audiència de Barcelona ha expulsat l'Ajuntament de la ciutat com a acusació popular de la causa per aquestes càrregues policials de l'1 d'octubre.
El tribunal ha acceptat la petició de l'Advocacia de l'Estat, que depèn del Ministeri de Justícia, a la qual es va adherir la Fiscalia. L'Audiència argumenta que la Carta Municipal no habilita l'Ajuntament per personar-se com a acusació popular.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Mig milió d'euros al mes és el volum brut de negoci que tenia l'organització de narcotràfic i tràfic d'armes que va ser desmantellada fa gairebé una setmana al barri de Sant Roc, de Badalona. Avui, Mossos d'Esquadra han ampliat els detalls d'una organització que asseguren ja està desactivada, donat que s'han desmuntat les estructures executives. Ràdio Ciutat de Badalona, Marc Martínez.
11 dels 28 detinguts, en un principi se'n parlava de 40, han ingressat a presó, d'entre els quals el líder de l'organització i del clan principal que la dirigia, un home que supera els 55 anys, vinculat durant molt de temps al barri de Sant Roc, on ja no hi vivia, i que acumula, segons la policia, més de 40 anys d'experiència en el narcotràfic. Un immoble del barri Badaloní era el principal punt de venda de l'organització, que tenia en un altre immoble de Santa Coloma de Gramenet el magatzem de la droga, principalment cocaïna, que s'hi venia. Els Mossos s'han incautat més de 58 quilos d'aquesta substància, s'ha comissat 1.400.000 euros en efectiu i s'han embargat 14 immobles, part dels quals, segons Mossos, podrien ser destinats a habitatge social.
Hem fet un càlcul del volum de negoci d'aquesta organització i podem calcular el volum brut o més alt de negoci mensual que podria tenir aquesta xarxa, podria arribar al 500.000 d'euros mensuals com a volum de negoci, no vol dir com a rendiment net de l'activitat criminal, com a volum total. Podem tenir dies de màxima venda en els diferents punts de venda que hem localitzat i desmuntat que podrien arribar pues, als 13 o 15.000 euros com a volum de negoci.
La pressió per la persecució del negoci de la droga a Barcelona hauria generat, segons la policia autonòmica, aquesta immensa activitat a Badalona en el que funcionaria com una autèntica empresa.
I cop policial també contra el tràfic de drogues a l'àrea urbana de Figueres, a l'Alt Empordà. En l'última Junta de Seguretat Local, el consistori va prendre el compromís de treballar conjuntament amb les forces de seguretat de l'Estat per erradicar aquesta problemàtica. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
Un operatiu que ha suposat la col·laboració també amb la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. El regidor de Seguretat Ciutadana de Figueres, Pere Caselles, explica així els objectius d'aquest operatiu.
Sí, sí, és impedir, és molestar, no els hi posarem fàcil que puguin continuar fent negocis. D'altra banda, nosaltres, evidentment, doncs, seguim, és un govern d'esquerres, un govern que vol aplicar polítiques socials, que vol verificar com i per què es produeixen aquests talls de llum i que hi ha gent en precarietat que hem d'intentar trobar solucions i aquestes no són policials, per tant, doncs tenim també aquesta sensibilitat.
D'aquesta manera es vol reduir el mercat de la droga que provoca conflictes a Figueres, com per exemple el tiroteig que va tenir lloc a l'Avinguda Vilallonga el passat mes de setembre. La intenció de l'Ajuntament és repetir aquests controls i acabar amb el tràfic de drogues que també produeix talls de llum en el sector oest de la ciutat.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
El canvi tarifari del transport metropolità de Barcelona continua aixecant polèmica entre els partidaris de la nova T casual i els detractors. L'Associació per la Promoció de Transport Públic i la Generalitat aplaudeixen els canvis, però cada vegada són més les veus crítiques amb la desaparició de la T10.
Tant és així que en declaracions a la xarxa, aquest matí el conseller de Territori, Damià Calvet, ha sortit al pas de les queixes, sent les virtuts de la nova targeta casual, que serà ara unipersonal però no intransferible.
Hi ha hagut una certa confusió al voltant de l'unipersonal o el personalitzat. És a dir, el que no podrà ser és que amb una T casual es facin dues validacions consecutives, però la targeta sí que es podrà compartir.
Calvet defensa els canvis perquè l'objectiu del govern és premiar l'ús constant del transport públic a l'àrea metropolitana però deixar de subvencionar l'ús esporàdic, un objectiu que comparteix l'Associació per la Promoció del Transport Públic, que aplaudeixen els canvis. Així ho ha assegurat a la xarxa el seu president, Ricard Riol.
Per primera vegada tenim una política de premiar la persona que va tots els dies en el transport públic, perquè fins ara teníem que fins i tot les persones que anaven i tornaven no podien accedir a un bitllet il·limitat, havien d'anar amb T50 o amb T10, se li paguen cada vegada. I el fet que això és una anomalia és que som l'única ciutat europea que bàsicament funcionava amb targetes de 10 viatges, no amb abonaments.
Una filosofia que, segons els responsables de l'Autoritat de Transport Metropolità, continuarà al llarg dels propers anys amb l'objectiu de potenciar l'ús del transport públic i frenar el canvi climàtic.
A Sant Cugat del Vallès s'ha posat en marxa una plataforma de rebuig al nou tribut metropolità. Està formada per veïns que estan en desacord i han definit un pla d'accions de protesta juntament amb la resta de municipis de la segona corona metropolitana, als que també se'ls cobra aquest import de l'AMB. Cugat Mèdia, Marc Castro.
Des del col·lectiu asseguren que el tribut no és equànime i demanen una fórmula transversal i progressiva. Consideren que l'impost és injust i abusiu. Lamenten que no es tinguin en compte la T-Rosa ni la T-16 i que se segueixin havent de pagar dues zones per anar a Terrassa, on hi ha, per exemple, l'Hospital Públic de Referència de Sant Cugat del Vallès. A més, asseguren que no té cap sentit que la base del càlcul sigui el valor cadastral d'habitatges, locals comercials, naus i aparcaments, si es buscava una rebaixa del cost del transport. Reconeixen que els impostos són l'únic manera en què la ciutadania col·labori en el bé comú, però les administracions també han d'estar obligades, diuen, a ser transparents i n'han de justificar les raons. Demanen per aquest motiu una consulta ciutadana després d'informar dels pros i contres de l'esmentat tribut.
¿Su nombre?
Sara Garrido. He trabajado de limpiadora y en bares, o sea, que sé limpiar y sé cocinar.
¿Y cómo te definirías?
Normal. Una persona...
Sentim La hija de un ladrón, que al costat dels Dies que vindran i La innocència són les produccions més nominades als Premis Gaudí, els guardons que atorga cada any l'Acadèmia del Cinema Català. 33 títols opten enguany al palmarès, un bon grapat d'ells òperes primes. A més, per primer cop, les nominacions han estat paritàries amb un equilibri en el gènere dels professionals finalistes. Els Gaudí s'entregaran el 19 de gener. Marta Pardell, bona tarda.
Bona tarda, Lali. La hija de un ladrón acumula 13 nominacions, entre elles a millor actor protagonista per Eduard Fernández. Es dona la circumstància que Fernández també està nominat a millor secundari per Mientras dure la guerra. L'òpera prima de Belén Funes també suma nominacions a millor direcció, guió, actriu per Greta Fernández o pel·lícula de parla no catalana. Pel que fa als Dies que vindran, suma 10 nominacions, també a millor direcció per Carlos Marqués Marquet, millor actriu per Maria Rodríguez, millor pel·lícula, guió o actor protagonista per David Verdaguer. La innocència amb 7 nominacions opta categories com muntatge, actriu protagonista o actriu secundària per Laia Marull. A la categoria de millor pel·lícula competiran 4 produccions en llengua catalana, 7 raons per fugir, Els dies que vindran, El viatge de la Marta, Staff Only, i La innocència. Estan nominades a millor pel·lícula en llengua no catalana, El hoyo, La hija de un ladrón, Liberté i Ojos negros. En les primeres nominacions paritàries de l'Acadèmia del Cinema Català estan nominats una quarantena d'homes i de dones, que també per primer cop són majoria en les nominacions a millor direcció. La coproducció de la xarxa audiovisual local La vida sense la Sara Amat s'ha endut 2 nominacions, a millor fotografia i millor música original. I també opta a millor documental City for Sale, de la badalonina i companya de la xarxa Laura Álvarez, en el que és el seu primer treball com a directora.
Engeguem un cap de setmana llarg ple de fires i mercats de Nadal. Els més populars són la Fira de l'Avet d'Espinelves i el Mercat Medieval de Vic, que concentraran la gran majoria de visitants durant aquest pont. Arreu de Catalunya, però, es fan activitats amb el Nadal com a fil conductor. És el cas de Camprodon, on ja ho tenen tot a punt per la Fira de la Puríssima. Ràdio Ripoll, Abril Chinchilla.
També és una celebració per posar de relleu el paper de les entitats de la vila i la seva activitat. Ho explica Berta Sunyer, regidora de festes.
L'Associació de Dones, Creu Roja, la Coral, llavors hi ha empreses particulars que també ofereixen els seus serveis, des de gastronomia, tenim el producte del poltre, que també el vendrem allà a la fira, diguéssim. És com una mica gastronòmic, lúdic, turístic, associatiu.
Divendres al migdia tindrà lloc la inauguració d'un concert de la Coral Camprodon. Es podrà gaudir de les paradetes d'artesania i gastronomia local i també d'arreu del territori. A més, els petits poden acostar-se al Parc Infantil de Nadal al Pavelló Vell, obert cada tarda. També hi trobaran el Pare Noel passejant pel centre de la vila. L'exposició del Pessebre Manual de Jaume Puigvert és un altre dels atractius nadalencs.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, avui l'Unigirona buscarà el primer triomf a domicili a l'Eurolliga.
En una de les pistes més complicades, la del campió italià, el Schio, fins ara l'Uni ha perdut tots els partits lluny de Fontejau. Avui s'enfrontarà, entre d'altres, amb la pivot francesa Sandrine Gruda i la nord-americana De Shields, una de les millors escortes del continent. L'enfrontament començarà a 8:45 del vespre.
El Club Bàsquet Tarragona vol ser més líder a la pista més difícil.
Visiten l'inexpugnable pista del Mollet en la jornada plaçada de la Lliga EVA a 9:45 de la nit.
En hoquei patins, Igualada Anoia marcarà la Copa del Rei.
Els dos conjunts estan fent un bon inici d'hoquei lliga i demà tenen l'oportunitat d'assegurar-se ser entre els millors i, per tant, classificar-se matemàticament per jugar a la competició del CAU.
Ràdio Sant Sadurní, Sergi Fernández.
Aquest clàssic de clàssics entre l'Igualada Rigat i Noia Freixenet promet emocions fortes i molt en joc. Amb dos conjunts estan completant una primera meitat de campionat excel·lent, especialment els locals, que amb una victòria contra els sadurinencs s'assegurarien acabar la primera volta entre els quatre primers i obtenir el bitllet com a cap de sèrie a la propera fase final de la Copa del Rei. Noia també arribarà amb molta fam i expectatives a aquest partit. Tot i la seva bona situació, a la taula el conjunt sadurinenc necessita un punt per tenir ja assegurada matemàticament la classificació per la Copa. A més, encara té opcions de fer-ho com a cap de sèrie, una oportunitat que el tècnic del Noia, Pere Vàries, vol disputar fins al final.
Molt centrats en això, el fet de poder guanyar Igualada seria un pas important d'entrada perquè ens donaria classificació definitiva per la Copa, però a més ens aproparíem un dels caps de sèrie, per tant ho deixaríem obert per l'última jornada tot.
Un Noia que intentarà sumar també la victòria per apretar la lluita per la Copa i a igualir aquesta jornada festiva a les Comes. El duel arrencarà a 8:15 de la tarda sota l'àrbitre de Villar i Calonja.
La resta de la jornada jugarà durant el cap de setmana amb els partits Vic-Barça, Voltregà-Caldes, Lloret-Reus, Girona-Taradell, Lleida-Palafrugell i Liceo-Caldes.
I en futbol, la selecció catalana amateur viatja avui a Extremadura.
Per jugar a la primera fase estatal de la Copa de les Regions UEFA, el combinat català disputarà demà al migdia el primer partit del triangular davant els anfitrions d'Extremadura, mentre que el dissabte el tancaran enfrontant-se a l'Aragó.
Fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Didac Alcántara a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora, això sí. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
El 8 de desembre és d'aquells dies festius que ens van molt bé per aprofitar i fer coses, sobretot quan resulta en un pont que ens permet oblidar-nos una mica més de la feina. Però a la vegada també és d'aquells festius sense massa tradició. Teniu clar què celebrem el 8 de desembre? És el dia de la Immaculada Concepció, de la Puríssima, més col·loquialment, però no fa referència al naixement de Jesús que, en principi, se celebrarà per Nadal. Es refereix a la concepció de la Verge Maria per part dels seus pares Sant Joaquim i Sant Anna. També va ser espiritual i, d'aquesta manera, la Mare de Déu va quedar neta del pecat original. Sí, potser és complicat d'entendre i tampoc ens faci molta falta perquè el dia de festa el tindrem igual. I sobretot, perquè si hi ha alguna cosa a celebrar per la Puríssima, és la Fira de la Puríssima de Sant Boi de Llobregat. El que va començar com una fira de pagès és avui dia una fira comercial que combina tradició i modernitat, des de vehicles clàssics a food trucks. Enguany, a la carpa de joventut hi trobarem el Mercat d'Art Jove de Sant Boi, amb les parades dels joves artistes de la ciutat, tallers i música en viu. Diumenge se celebrarà el segon concurs solidari de trencaclosques i tots els dies hi podrem tastar els dolços oficials de la fira, els fadrins de Sant Boi, uns pastissets de poma i fruita confitada. Del 6 al 8 de desembre, a Sant Boi, 73a Fira de la Puríssima. Més informació al web municipal santboi.cat/firapuríssima.
Sabies que...
Entre els molts efectes perjudicials de les emissions de gasos contaminants, la pluja àcida és un dels més preocupants. Al barrejar-se amb l'aigua dels rius, llacs i mars, pot afectar a la vida de les espècies que hi viuen. D'altra banda, també pot deteriorar superfícies, produint canvis radicals en la seva aparença. Un clar exemple és el de l'Estàtua de la Llibertat de Nova York. Quan l'estat francès li va regalar als Estats Units per commemorar l'aniversari de la seva declaració d'independència, cap de les dues nacions imaginava que aquella figura de coloma vermellós acabaria tornant-se al blau verdós que avui llueix.